Bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És dijous 4 de juny. Comencem el supermatí, una hora per repassar tot el que passa a la nostra comarca. Avui, ara mateix, amb un cel una mica gris, almenys aquí a Palafrugell, amb temperatures que ronden els 18 graus a Palamós. També tenim 17,6 en el cas de Palafrugell, 20 a Begur o 17,2 a Calonja. Tot plegat, doncs, també avui que hi ha una alerta per fortes pluges aquesta tarda-vespre, ho explicarem d'aquí una estona, però que també abans, també, doncs, avui, entre els temes que tindrem sobre la taula, hi haurà una entrevista amb Miquel Muñiz, de la colla gegantera de Palafrugell, perquè ens expliquin què és el que estan preparant aquest cap de setmana, aquest dissabte concretament, i també diumenge, amb algunes de les propostes del Palafrugell en dansa que tindrem durant les festes de primavera, que, com també repassarem, arribarà ja amb el cap de setmana final amb el carrusel Costa Brava aquest diumenge. Tot això és el que farem a l'entrevista, com que és dijous, també repassarem totes les estrenes cinematogràfiques, tant a les grans pantalles com a les plataformes, amb l'Ignasi Arbat. Tot això avui, que també tenim aquests titulars. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Les comarques gironines enregistren la taxa de tabaquisme més elevada de Catalunya.
Segons les dades del Departament de Salut, gairebé una de cada quatre persones majors de 15 anys fuma habitualment. La xifra situa la regió sanitària de Girona al capdavant del país, per davant del Penedès i de les comarques de Lleida.
I el ple de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni aprova per unanimitat el Pla Local de Joventut 2026-2030.
Es tracta del quart document estratègic que impulsa el municipi en aquest àmbit i marcarà les polítiques de joventut durant els pròxims anys. El pla defineix així quatre grans eixos d'actuació.
I l'obra d'Anna Irina Russell en respira al Museu de Can Mariu amb la mostra Neix en l'aire la primera flor, Maria.
Aquesta és una exposició creada específicament per aquest espai per l'artista Anna Irina Russell i comissariada per Blanca Àries. A la mostra hi podem trobar escultures inflables, instal·lacions sonores i dibuixos que serveixen per explorar la respiració com una experiència física, afectiva i política.
Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia, Ferran.
Palamós ja prepara l'onzena edició de la Fira de la Gamba, que se celebrarà el dissabte 13 de juny a la llotja del Port Pesquer.
La cita tindrà lloc de manera ininterrompuda entre les 12 del migdia i les 10 de la nit. L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les principals activitats gastronòmiques del municipi. L'any passat es van servir prop de mig miler de quilos de gambes a través de les diferents degustacions organitzades durant la jornada.
Les 8 i 3 minuts. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Els bombers afronten la campanya forestal d'aquest estiu amb una plantilla reforçada, nous vehicles i una situació forestal diferent a la dels darrers anys.
En una entrevista al Supermatí, el cap de la Regió d'Emergències de Girona dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martí, ha destacat que la renovació del parc mòbil iniciada fa 5 anys ja està pràcticament completada i que les incorporacions de nous bombers han permès consolidar les dotacions dels diferents parcs.
I l'Ítaca estrenarà una barra exclusiva de vins de l'Empordà als concerts de Sant Joan.
La iniciativa debutarà durant l'Ítaca Sant Joan a la platja Gran de l'Estartit els dies 19, 20 i 23 de juny, amb l'objectiu d'acostar els vins empordanesos a nous públics i reforçar la connexió entre cultura, territori i gastronomia.
I abans, aquest cap de setmana, les festes de primavera de Palafrugell encara en l'últim cap de setmana amb una àmplia programació abans del carrusel Costa Brava. Una programació que inclou la fangejada, la fireta, el Palafrugell en dansa, la fira de primavera i també diverses propostes musicals. I com dèiem, diumenge, la festa acabarà amb el 64è carrusel Costa Brava, que és l'element, l'acte més emblemàtic de les festes de primavera. I el Centre d'Informació i Documentació Internacional a Barcelona ha estat distingit amb el segon premi Francesc Gambús, que és un reconeixement impulsat per Europa en Blau, que posa en valor la tasca de persones i entitats entitats compromeses amb la construcció d'una Europa més unida, democràtica i justa, Carla.
El guardó ret homenatge a la figura de Francesc Cambús, polític i eurodiputat català, coincidint enguany amb el 7è aniversari de la seva mort. La distinció reconeix trajectòries que contribueixen a fomentar el diàleg, construir ponts entre institucions i ciutadania i defensar els valors fundacionals del projecte europeu.
I l'Ajuntament de Palamós comença aquesta setmana la restauració de l'escultura homenatge a la gent de mar, situada al centre del Passeig del Mar.
Es tracta d'una de les peces patrimonials més conegudes del municipi i un dels elements més representatius del front marítim. L'obra és una creació de l'artista bisbalenc Joan Abres, inaugurada l'any 1990 com a homenatge als oficis vinculats al mar. Amb el pas dels anys, la climatologia i la proximitat del mar han provocat el deteriorament progressiu de la seva superfície.
I després en repassarem la previsió meteorològica, però sí que us hem d'explicar en format titulars que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses avui a partir del migdia.
L'avís afecta bona part de Catalunya i es mantindrà especialment actiu durant la tarda. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs més intensos es concentraran entre el migdia i les 8 del vespre. Les precipitacions poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en nombroses comarques.
Aquests són els titulars que us explicarem i us ampliarem d'aquí una estona, però hem arribat ja a les 8 i 6 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'actualitat comença a Catalunya, perquè sortim del Baix Empordà i hem de parlar de gastronomia. El Palau de Pedralbes de Barcelona ha acollit la 24a edició dels Premis Nacionals de Gastronomia. L'Acadèmia Catalana ha distingit el xef Raül Balam Ruscalleda amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. I també han estat reconeguts Jaume Subirós, del restaurant El Motel Empordà de Figueres, Patrícia Sierra, de la Granja Helena de Barcelona, Laia Coma, del restaurant Mare de la Font del Solsonès, i la periodista gastronòmica Trinitat Gilbert. Durant la cerimònia també s'ha homenatjat a títol pòstum l'expresident de l'Acadèmia, Carles Vilarrubí. D'altra banda, anem al País Valencià perquè l'Audiència de València ha autoritzat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a personar-se com a part en la causa penal que investiga la gestió de la Dana. La decisió contradiu el criteri inicial de la jutgessa instructora, que volia citar-lo com a testimoni. Ara, Mazón podrà intervenir en el procediment com a advocat, consultar les diligències i presentar recursos. El tribunal considera que la investigació continua oberta i que, en el futur, podrien aparèixer nous indicis que afectessin l'exdirigent valencià. I sobre altres qüestions judicials, el jutge que investiga l'anomenat cas Leire ha aixecat parcialment el secret del sumari. Segons un informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez hauria mantingut contactes amb l'excomissari José Manuel Villarejo per obtenir informació comprometedora sobre el magistrat Manuel Marchena i afavorir els interessos polítics del Partit Socialista. De fet, el PSOE rebutja qualsevol vinculació amb aquestes presumptes maniobres i les atribueix a actuacions individuals. I també en l'àmbit judicial, el tinent coronel de la Unitat Central Operativa, Antonio Balas, ha declarat en el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Balas sosté que la plaça de coordinador dels conservatoris de la Diputació de Badajoz es va crear amb l'objectiu d'adjudicar-la a David Sánchez. La defensa dels acusats rebutja aquesta interpretació i qüestiona les conclusions de l'informe policial. I encara una altra decisió judicial, perquè el Tribunal d'Apel·lació de París ha autoritzat l'entrega a Espanya de Josu Ternera, l'històric dirigent d'ETA. Tot i això, el lliurament queda ajornat fins que resolguin els procediments judicials que l'exdirigent de l'organització terrorista té pendents a França. L'Audiència Nacional el reclama perquè sigui jutjat per la seva presumpta participació a la direcció d'ETA durant els anys en què va romandre fugit. I amb informació internacional, el Regne Unit continua commocionant per la mort de l'estudiant universitari Henry Nowak, apunyalat a Southampton el desembre passat. La condemna a cadena perpètua del seu agressor ha reobert el debat sobre l'actuació policial després que es fessin públiques les imatges enregistrades per les càmeres corporals dels agents. Els vídeos mostren com la víctima, greument ferida, va demanar ajuda repetidament mentre era emmanillada i els agents no activaven els serveis sanitaris. El cas ha provocat protestes, incidents violents i una forta polèmica sobre la gestió policial dels fets. El govern britànic ha anunciat una investigació pendent. independent. I ara que són les 8 i 9, tornem cap al Baix Empordà. Tot plegat, doncs, en què el Baix Empordà es prepara per viure aquest dijous la jornada més inestable de la setmana. Una entrada d'aire fred en altura afavorirà la formació de ruixats i tempestes que podrien arribar a la comarca durant la tarda i el vespre. Al matí començarà amb intervals de núvols i algunes clarianes, però amb el pas de les hores el cel quedarà cada vegada més cobert. Les precipitacions es formaran inicialment a les zones de muntanya de l'interior del país i avançaran cap al litoral gironí. Els meteoròlegs alerten que alguns xàfecs podrien descarregar amb intensitat i anar acompanyats d'aparell elèctric, calamarsa o fins i tot pedra. Les comarques del nord-est de Catalunya es troben entre les zones amb més probabilitat de registrar fenòmens tempestuosos destacables. Pel que fa a les temperatures, el sot de, tenim doncs, en el cas doncs, de la Costa Brava, el centre es podria mantenir valors lleugerament més elevats que la resta del país, amb unes màximes que es podrien moure entre els 28 i els 30. I de cara a demà, el temps s'estendirà a estabilitzar-se i tornarà a dominar el sol, tot i que encara podria escapar-se algun ruixat de l'interior de les comarques gironines. A més, les temperatures baixaran de manera clara abans d'un nou ascens previst per al cap de setmana. Fem una pausa i tornem. Fins ara.
Supermatí.
Mimma Outlet obre les portes a Sarrià de Ter. Troba peces úniques i últimes unitats en sofàs i descans amb grans descomptes i l'estil que defineix Mimma. Vine a descobrir el millor disseny i confort de Mimma Gallery a preus Outlet. T'esperem a l'Avinguda de França 147. Més info a mimma.net.
Mimma, el teu espai.
Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Ara tens un 20% de descompte en totes les cerveses. Descompte en cupó bescanviable del 8 al 15 de juny. Sempre les millors promos. Carrefour.
Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
T'esperem a Sidral, essència MoMA.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Aquest juny celebra els 10 anys del Montessori Palau Montgrí d'una manera molt especial. Fins al 14 de juny, busca els cartells amb les preguntes en els establiments col·laboradors de Torroella de Montgrí, l'Estartit, l'Escala i Palafrugell i apunta les respostes al llibret que podràs recollir al mateix local o a l'escola. Els participants podreu guanyar vals regal i obsequis per valor de més de 200 euros. El sorteig es farà el 14 de juny durant la gran festa de celebració dels 10 anys del Montessori Palau Montgrí. Montgrí, on hi esteu tots convidats. Més informació i inscripcions al web montessoripalaumontgrí.com.
Aquests últims anys la intel·ligència artificial ho ha canviat tot per bé i per mal. En el món acadèmic és molt útil i jo mateixa la faig servir cada dia. Seria estúpid no fer-ho. Pots interrogar els teus projectes per saber on fallen metodològicament. Avaluar-los davant mà per veure quant de poc o molt encaixen en les convocatòries que hi ha per aconseguir finançament. Pots corregir gramaticalment textos i pots aconseguir traduccions força decents. Pots matisar e-mails per evitar conflictes polítics deguts a malentesos culturals. Pots arribar a fer anàlisis de dades que ni una, ni 10 persones, ni 100 podrien fer. Pots aprendre un munt. D'altra banda, si no tens criteri, els models t'enganyaran. S'inventen referències, barregen conceptes, fan errors garrafals. Si tens un alumne llist i que estudiï prou, serà capaç de trobar els errors i corregir-los. Pels experts és una gran eina. Pels vagamundos i curts serà la perdició. He vist presentacions d'alumnes de màster fetes amb intel·ligència artificial que no tenien ni cap ni peus. Anàlisis que els ha fet la màquina i que, com que no tenien ni idea del que estava fent la bèstia, quan els interrogues es desmunten com un castell de cartes. La IA és com tot, doncs. Algú que té interès a aprendre s'endevina de seguida. Dones les mateixes oportunitats a una dotzena d'estudiants i sempre les agafaran els mateixos. Els altres escalfaran cadires i, conseqüentment, poder haurien d'estar en un altre lloc. El que treballa de 10 se li ha de posar un 10. El que treballa de 3 se li ha de posar un 3. Ja n'hi ha prou de concessions perquè no es disgustin. La vida és duríssima i hem convertit la universitat en un parvulari perquè la mandra és generalitzada. Potser m'equivoco, però crec que el que farà la intel·ligència artificial és descartar els vagos dels que tinguin més ganes d'aprendre, i això a tots nivells. Mentre els primers quedaran retratats molt abans, el segon s'alairarà molt més ràpidament. Però potser al capdavall això no és tan dolent.
Aquest és el comentari d'opinió que avui ens ha portat Ada Klein. I d'aquesta manera hem arribat ja a un quart i un minut de 9 del matí. I és que aquest cap de setmana Palafrugell viurà el cap de setmana final de les festes de primavera. Però una de les activitats que ens arribarà també és el Palafrugell en dansa. Per saber-ne més, volem saludar a Miquel Muñiz, de la Colla Gegantera de Palafrugell. Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, Ferran, com anem?
Molt bé, com van els preparatius ja d'aquest Palafrugell en dansa?
Doncs molt bé, ja ultimant els últims detalls. Molt nerviosos perquè serà una gran jornada, però molt contents i impacients de que arribi el gran dia.
I què és el Palafrugell en dansa?
Mira, el Palafrugell en dansa neix amb la voluntat de recuperar les festes que hi havia hagut a Palafrugell a principis dels 80, que eren unes festes de primavera amb molta presència de cultura popular, amb les trobades de bestiari. En aquell moment, a Palafrugell i altres llocs, doncs no hi havia gaire imatgeria festiva ni danses populars que s'havien perdut pel franquisme, i va ser una manera d'impulsar tots aquests balls i de donar-los una cabuda. I van venir doncs, gegants d'arreu del territori, bèsties i altres balls que han donat vida a aquesta nova proposta de la Colla Gegantera, que és el Palafrugell en dansa.
A més, ens portareu, especialment el dissabte, doncs, durant tot el dia, no? Activitats, quines seran?
Efectivament, començarem al matí i acabarem al vespre. L'any passat sí que vam fer una edició només de matí, però veient la bona rebuda que va tenir, hem decidit fer-ho durant tot el dia. Comença a les 12 del migdia, a la Bòbila, on hi farem una mostra de danses. Aquesta mostra és un espectacle més aviat tranquil, destinat a un públic familiar i adaptat a persones amb sensibilitat auditiva, és a dir, que no hi haurà sons forts, i a més també hi haurà accés per persones amb mobilitat reduïda, persones amb cadires de rodes, persones grans, que podran seure molt a prop de les danses per d'aquesta manera doncs, poder-les conèixer de ben a prop. Serà un espai tranquil i familiar, i a més, una cosa molt interessant és que fem una col·laboració amb Oti Oswald Teatre Infantil, que ho porta la Maribel Cano. I hem adaptat una presentació per part dels actors i actrius joves que presentaran tots aquests balls. I d'aquesta manera serà molt dinàmic i molt divertit.
Això serà a les 12, per tant, una de les activitats de la Bòbila, dius mostra de danses, per tant, entenc que són danses no, tradicionals, no?
Efectivament. Comptarem amb l'Esbart de Garenc, que és l'Esbart de Terrassa. Llavors comptarem també amb el Ball de la Sega i amb els Capgrossos de Montràs i els Gegants de Palafrugell al matí. Seran aquests quatre els elements festius que podrem conèixer a la mostra de danses de la Bòbila de les 12 del migdia.
Però després a les 5 ens porteu més coses, no?
Efectivament, a les 5 comencen les activitats de tarda. I les activitats de tarda són la bomba, la veritat. Just a les 5 començarem amb la plantada d'imatgeria festiva davant de l'Ajuntament, que coincidirà amb l'analògica. D'aquesta manera, les persones que estiguin a l'analògica podran també veure l'imatgeria festiva i viceversa. I aquesta plantada durarà aproximadament 20 minuts, mitja hora, no massa, perquè ja després ja començarem amb la cercavila. Tot i això, abans de començar amb la cercavila, s'ha de dir que, just abans de començar, estrenarem el nou gegant petit de Palafrugell, que és un gegant que està inspirat en Modest Cuixart per commemorar el centenari del seu naixement. És un gegant petit que ha estat subvencionat per la Fundació Cuixart i és una col·laboració que fem amb la colla que a partir d'ara doncs, aquest gegant petit que ha estat esculpit i confeccionat al taller Gla de Cassà de la Selva formarà part de la nostra família gegantera a partir d'ara. I aquest gegant petit doncs, l'estrenarem, farem aquesta estrena just doncs, cap allà a les 5 i 20, una cosa així, just abans de començar la cercavila.
Que també hi haurà el ball de gitanes, no?
No, haurem de fer un... No, al Vall de Gitanes haurem de fer un comunicat. De fet, aprofito per fer-lo aquí públicament ja, però avui o demà farem un comunicat en les quals haurem de suspendre la presentació del Vall de Gitanes. S'han dut a terme uns assajos, però malauradament, per falta de compromís i per falta de gent, no es podrà tirar endavant amb aquest projecte. Sí que les persones que estàvem al capdavant d'aquest projecte ho hem donat tot, fins i tot jo he compost un ball de gitanes de Palafrugell perquè s'estrenés i hi ha hagut l'Adrià Ortiz, que és el president d'Ara i Sempre, que ha vingut a fer els assajos, i crec que ho hem donat tot com perquè funcionés el projecte, però malauradament aquí Palafrugell no ha respost perquè es pogués estrenar aquest ball de gitanes i esperem que en un futur no gaire llunyà poder-lo recuperar i que el Vall de Gitanes de Palafrugell, entre molts altres, Vall de Cercolets, Vall d'Almorratxes, puguin veure la llum, però haurem d'anar una mica més a poc.
Doncs una llàstima, però també doncs, a veure si en un futur també podem sentir aquesta peça no, que has compost.
I tant, esperem que sí.
I veure doncs, el que també vau treballar no, en aquests assajos. Tot cas, hi haurà la cercavila a partir de 5:45, però també fareu una mostra de danses, no?, a Plaça Nova.
Efectivament, sí. La cercavila serà més aviat curteta. Farem carrer Cervantes, llavors Botines, Cavallers, plaça de l'Església, Verge Maria, el carrer dels Valls, Pia Maragall, fins arribar a Plaça Nova. I allà a Plaça Nova començarem amb una gran mostra de tots els elements festius que hauran vingut. Tots els elements festius que hauran vingut són molts. Venen els gegants de Castellterçol, amb els nans, que són uns gegants molt, molt singulars, que semblen com del romànic. Llavors, l'ovella de Castellví de la Marca, que ve de Tarragona, el Vall de la Sega d'Ara i Sempre, que ja hi hauran estat al matí, els gegants vells de Malgrat de Mar, els bastoners de Gavà, els minyons de Santa Cristina, la Mulassa de Verdú, l'Esbart de Garenc, que també hi haurà estat al matí, i els capgrossos de Montràs, i per acabar, el grup d'Aidous, que és una dansa típica del Rif i de l'Atlas, que és un grup que es diu Ifran Ortsribou, que fan dansa amazic, que recordem que és la cultura convidada del Palafrugell en dansa d'enguany.
Per tant, també podrem veure no? una mostra doncs, de la cultura amazic.
Efectivament. La mostra de cultura popular començarà cap allà a 6:45, una mica abans. Intentarem començar just quan arribem a Plaça Nova ja començarem amb la mostra de danses. Segurament fins i tot una mica abans. La cultura popular a vegades és una mica d'anar veient els tempos, d'anar veient, anar-nos adaptant una mica a les circumstàncies reals del moment, no? Llavors, comptem que cap allà 6:45 ja començaríem amb la mostra de danses, que, molt important, estarà acompanyada en gran part per la cobla principal de Banyoles, que la tindrem a Plaça Nova i acompanyarà gran part dels balls. Començarem amb la mostra, primer faran tots els balls de cultura catalana, i arribat al final farem una cosa, que és l'estrena del Ball de Primavera, que és un ball que ha compost la compositora Calongina Montigaldón, que justament és ma mare, que estic supercontent de que ho sigui, estic superorgullós de que hagi accedit a compondre aquest ball, que ha quedat increïble. És un ball amb quatre parts, que és l'entrada dels capgrossos, el ball d'en Pitu, la venera de la lluna, i acaba amb una sardana que esperem que tot el públic s'hi uneixi. I llavors, una vegada haguem fet la presentació d'aquest ball de primavera, la cobla de la principal de Banyoles farà una sardana de germanor perquè públic assistent i persones que estiguin ballant també puguin fer-la. I llavors, una vegada haguem acabat amb tota aquesta mostra i la sardana, hi haurà un quart d'hora destinat per balls amazics, que ens fa molta il·lusió que aquest grup i Fran Ouchribou, com he dit, que venen de Sabadell, però que tots són d'origen amazic i que els hi corre per les venes, doncs tota aquesta tradició i cultura, ens faran tota aquesta mostra i serà realment enriquidor i genial, no? Això serà cap a 7:45 i acabarà cap a 8:00, aquesta mostra de cultura amazic.
Com ho heu fet per trobar totes, no? És a dir, per poder coordinar i que vinguin totes aquestes colles?
És molta feina, perquè a nivell geganter, és a dir, nosaltres fem la trobada gegantera al novembre i ara, per la possibilitat de dansa, que venen només dues colles geganteres, que són el que ens dediquem nosaltres com a entitat. Sí que fem intercanvis. Nosaltres, per exemple, l'any passat a l'estiu vam anar a Castellterçol i vindran els gegants de Castellterçol en concepte d'intercanvi. I ara vindran els gegants de Malgrat i nosaltres el proper desembre anirem a Malgrat de Mar també com a sortida. Però, clar, les altres colles és més complicat perquè nosaltres no podem anar a llocs amb intercanvi amb una bèstia perquè no tenim cap bèstia per la Palafrugell encara. Llavors el que s'ha de fer és mirar de trobar els elements festius que estiguin disposats a venir fins a Palafrugell a les festes de primavera. Sí que és veritat que moltes d'elles pensen que és una gran sort perquè és un element festiu d'interès nacional. Les festes de primavera no en si, però sí el carrusel, i sí que té molta tirada venir cap a Costa Brava, Baix Empordà, les colles que són de cultura popular, que els hi fa molta il·lusió. Llavors, sí que ens ha costat trobar les colles, però les colles que venen estan molt entregades, són colles de gran qualitat artística i estem molt contents de que hagin accedit a formar part d'aquest Palafrugell Dansa.
Seguirem també repassant altres de les activitats, perquè també feu ball folk, no?
Sí, efectivament. Abans de passar el ball folk, m'agradaria donar les gràcies a Palafrugell en Palestina i a la Selma, que són gràcies a aquest grup de Palafrugell hem pogut dur a terme doncs, aquest primer intercanvi cultural del Palafrugell en dansa, que enguany ha estat la cultura amazic, però que ja anticipem que l'any que ve serà la cultura xinesa. Llavors, cada any serà una cultura diferent i estem molt contents de que Palafrugell en Palestina s'hagi doncs, entregat tant per dur a terme aquest intercanvi cultural. I llavors, sí, a 8:00 en punt comença la ballada folk amb en David Ripoll, que és un crac, és un crac del ball folk i ell toca l'acordió i és multiinstrumentista. Crec que ens acompanyarà durant la ballada amb el so de l'acordió i ens anirà guiant per poder ballar totes les corrandes i els balls que farem a plaça. Serà una ballada d'una hora aproximadament, fins i tot es pot allargar una hora i mitja, depenent de com anem de temps, però sí.
I després fareu cercavila fins a Can Màrio i una activitat nocturna. En què consistirà això?
Efectivament, la cercavila canvia. No arribarem fins a Can Màrio. Arribarem fins a l'espai Cuixart.
D'acord, bé, a prop també, eh?
Sí, serà allà mateix, però és una mica diferent. Aquí faig una convocatòria que és molt important. Oients de Ràdio Palafrugell, és important que totes les persones que vingueu a la cercavila nocturna, sobretot si veniu amb canalla, porteu una llanterna o un objecte lluminós, perquè hem d'il·luminar el camí que facin els gegants durant aquesta cercavila nocturna. La cercavila nocturna serà des de plaça Nova fins a l'Espai Cuixart, fent la volta a l'església, i anirem només els gegants, els capgrossos i els grellers de Palafrugell. Acompanyats de tot el poble darrere, que farà com un camí de llums, i aquest camí de llums arribarà a l'Espai Cuixart i es farà com una espècie de performance que estarà enregistrada per un documental que s'està fent pel centenari de Modest Cuixart, i es deixaran totes aquestes llanternes i objectes lluminosos davant de l'estudi, d'aquesta manera il·luminant l'estudi i la creativitat de Modest Cuixart, commemorant aquest centenari del seu naixement. Quan arribem a l'Espai Cuixart, hi haurà una actuació de Pep Piques, que era un íntim de Cuixart, i hi haurà una mica de pica-pica i copa de cava per totes aquelles persones que ho vulguin. Nosaltres deixarem exposats els gegants allà una estoneta i llavors ja, cap a 10:45 com a molt, ja anirem recollint, però la festa suposo que continuarà a l'Espai Cuixart, però nosaltres ja anirem a descansar.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, serà un dia intens.
Clar, perquè això és el Palafrugell en dansa de dissabte, però també participeu, no?, diumenge al migdia amb un ball?
Efectivament, sí, sí. Ballarem el Ball de la Bimbam, que és el Ball dels Capgrossos, el diumenge, just quan acabi l'actuació sardanista de l'Energia Cobla. Ho farem just al final de tot. No sabem exactament l'hora, perquè doncs no sabem quan durarà exactament, però contem que si a 11:45 comença la ballada de sardanes, doncs contem que cap a 1:00 ballarem el Ball de la Bimbam, aproximadament. I per què hem decidit ballar el Ball de la Bimbam aquest dia? Hem acordat com a entitat que els dos balls de protocol dels nostres gegants i capgrossos, que són el Ball del Festeig pels gegants i el Ball dels Capgrossos, el de la Bimbam, que els fem en dues dates molt significatives de Palafrugell, com són, en aquest cas de la Bimbam, les festes de primavera, el dia del Carrusel Costa Brava, i a partir d'ara ho intentarem fer cada any d'aquesta manera, ballar el Ball de la Bimbam el dia del Carrusel Costa Brava, ja que els capgrossos tenen aquest caire més carnavalesc i més de les festes de primavera, amb aquest esperit més esbojarrat. En canvi, els gegants, que són més solemnes, farem el seu Ball del Festeig el dia 20 de juliol per Santa Margarida, patrona de Palafrugell.
Déu-n'hi-do, doncs la feinada que us busqueu. Estem parlant amb Miquel Muñiz, de la colla gegantera de Palafrugell. Hi ha algun aspecte més així en els darrers instants que vulguis destacar?
Home, doncs ara em deixo una cosa que em fa molta il·lusió, que és que justament l'Eric Ostwald serà el presentador de la mostra de ball de la tarda. Ens hem preparat un guió ben xulo i serà el que donarà veu enguany al Palafrugell en dansa, no? Llavors ens fa molta il·lusió de comptar amb ell. I crec que ja no em deixo, crec que no em deixo res, cap detall, crec que tot s'ha dit.
En tot cas, per a més informació, suposo que a les xarxes socials dels gegants de Palafrugell hi és tot, i també a l'agenda de les festes de primavera, no?
Efectivament, sí, seguiu-nos a gegants.palafrugell a Instagram, si no us voleu perdre cap novetat, ni cap fotografia, ni cap informació. Intentem estar molt actius a xarxes, i creiem que podreu entendre molt més tot el nostre concepte com a entitat i com a preservadors de la cultura popular si em seguiu i veieu tot el que fem.
Miquel Muñiz, que vagi molt bé. Bones festes de primavera.
Gràcies, Ferran, un plaer, i gràcies per aquest moment i entrevista.
I nosaltres hem arribat ja a 2:15 i pràcticament 2 minuts de nou.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I ara és moment també d'explicar-vos i ampliar els titulars que us hem destacat fa una estona. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begur i Ràdio Bisbal. Tot plegat, doncs, també en un dia en què, precisament, un dels temes que hem de destacar és que les comarques gironines registren la taxa de tabaquisme més elevada de Catalunya. De fet, segons les dades del Departament de Salut, gairebé una de cada quatre persones majors de 15 anys fuma habitualment. La xifra situa la regió sanitària de Girona al capdavant del país, per davant del Penedès i de les comarques de Lleida. Maria Alsina.
Malgrat aquesta dada, el consum de tabac continua baixant a Catalunya. Actualment, aproximadament una de cada cinc persones adultes fuma. És el percentatge més baix des de que es disposa de registres. El Departament de Salut ha presentat noves mesures per continuar reduint el tabaquisme i evitar que els joves s'iniciïn en el consum de la nicotina. Una de les principals accions és la campanya Fumar és una merda, que es mantindrà activa durant tot l'any en presència dels mitjans de comunicació. L'objectiu és doble. D'una banda, animar les persones fumadores a abandonar el consum i, de l'altra, prevenir l'aparició de nous consumidors entre joves i adolescents. Tot i la reducció del nombre de fumadors, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable. Cada any provoca prop de 10.000 defuncions a Catalunya, una xifra equivalent a una mort cada hora. Les dades també mostren que els programes per deixar de fumar continuen donant resultats. Durant l'any passat, prop de 73.000 persones van abandonar el tabac amb l'ajuda dels serveis sanitaris. L'atenció primària s'ha consolidat com una de les eines principals per acompanyar aquest procés. També hi participen hospitals, farmàcies, serveis d'atenció a les addiccions i el telèfon sanitari de consulta permanent. Una de les preocupacions principals de salut és l'augment de les noves formes de consum entre els adolescents. Gairebé la meitat dels estudiants d'entre 14 i 18 anys reconeixen haver provat alguna vegada una cigarreta electrònica o un dispositiu de vaporització. El departament alerta que aquests productes poden facilitar l'entrada a l'addicció a la nicotina. Per aquest motiu, les campanyes de prevenció posen cada vegada més el focus en els joves. La presentació de les mesures coincideix amb la celebració de la Setmana Sense Fum i el Dia Mundial Sense Tabac, que aquest any han centrat el missatge en la protecció dels adolescents davant els productes amb nicotina.
De fet, el ple de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha aprovat per unanimitat el Pla Local de Joventut 2026-2030. Es tracta del quart document estratègic que impulsa el municipi en aquest àmbit i que marcarà les polítiques de joventut durant els pròxims anys.
El pla defineix quatre grans eixos d'actuació. Aquests àmbits són l'emancipació cap a l'autonomia, la salut i el lleure, la participació activa i la promoció de la inclusió i la cohesió social. El document recull una setantena d'accions i la major part donen continuïtat a projectes ja existents, mentre que la resta incorporen millores i noves iniciatives adaptades a les necessitats actuals dels joves. Entre els principals reptes destaca la consolidació del nou espai jove de Sant Antoni, que es considera una peça clau per ampliar els serveis i crear nous espais de trobada pel jovent. El pla també preveu mantenir programes que han tingut bona acollida durant els darrers anys. És el cas del Casal Jove, els cursos de formació vinculats al lleure i els projectes de suport als treballs de recerca. Altres objectius són reforçar la participació juvenil, donar suport a les entitats, impulsar el campus d'ocupació juvenil i enfortir la relació amb l'Institut Puig Cargol. La regidora de Joventut, Anna Tena, considera que el nou equipament de Sant Antoni permetrà acostar aquests serveis i generar noves oportunitats de participació. També assenyala la necessitat d'incrementar la presència del català en les activitats i espais juvenils del municipi. Per la seva banda, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha destacat que el document és fruit del treball conjunt entre administració, professionals i jovent amb l'objectiu de construir un municipi amb més oportunitats i preparat per afrontar els reptes de futur.
I canviem de tema, 9:15. L'obra d'Anna Irina Russell respira al Museu de Can Màrio, el Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases a Palafrugell, que té ja la mostra Neix en l'aire la primera flor. De fet, és una exposició creada específicament per aquest espai per l'artista Anna Irina Russell i comissariada per Blanca Arias. A la mostra hi podem trobar escultures inflables, instal·lacions sonores i dibuixos que serveixen per explorar la respiració com una experiència física, afectiva i política, Maria.
D'aquesta manera, l'artista converteix Can Màrio en un organisme viu que respira. Ho fa seguint algunes de les línies de recerca que han vertebrat el seu treball en els darrers anys. Anna Irina Russell dona molta importància als llenguatges no verbals, les formes de comunicació animal, les materialitats toves i inflables i les relacions d'interdependència entre els éssers vius. Per això, i tal com apunta Blanca Arias, la clau de la mostra és l'aire i com aquest ocupa espais i comparteix vivències.
El Museu de Can Màrio és un lloc com bastant preciós per fer aquesta exposició, perquè precisament hi ha molta visibilitat, no?, dels productes de ventilació, i això és una cosa en què vam treballar des de l'inici, el fet de pensar en museu com un pulmó també i com una xuga els alents de les persones que hi ha per aquí, pensant que avançar nosaltres i que hi passarà després de l'exposició.
A l'exposició hi conviuen tres àmbits basats en la respiració: inspirar, aspirar i aspirar. El primer mostra la respiració com a experiència compartida i reflexiona sobre la vulnerabilitat i l'asfíxia. El segon treballa el contacte entre cossos i la contaminació que implica aquesta convivència. I el tercer obre un espai per a la imaginació. Tot aquest intercanvi entre cossos, el contacte o l'ocupació de l'espai es pot observar en els materials i l'ús que se'n fa. En aquest sentit, Anna Irina Russell dona un pes rellevant als materials que utilitza, defugint del tradicional procés de creació escultòric. En aquest cas, reivindica processos i materials històricament associats a l'àmbit domèstic o a les fases preliminars de producció. Per això, a la mostra podem trobar tèxtil, cotó cru, grafit, plecs, marques de producció o repunts.
Però és que, a més, també l'espai és clau per entendre el plantejament de l'artista.
Al llarg de la mostra podem veure cossos canviants, estructures suspeses, teles, instal·lacions lumíniques i sonores. Tal com apunta la comissària de l'exposició Blanca Arias, tot això està pensat per crear aquest ecosistema en el qual es basa l'obra d'Anna Irina Russell. Les obres es transformen o es modifiquen a mesura que es relacionen amb l'entorn.
Llavors jo crec que es tracta com d'entendre que cap gest no és definitiu, sinó que sempre és una dansa entre dos cossos que s'estan demanant respecte i s'estan demanant una altra forma de tocar-se, no? I d'entrar en relació. Crec que hi ha una reflexió com molt transversal a l'exposició, que és quines altres formes més subtils o més evidents tenim d'entrar en contacte amb l'altre.
I tot i que la mostra té aquestes tres parts inicials vinculades a la respiració, l'artista ha volgut concloure l'exposició amb els dibuixos de la seva àvia, Joana Torres. A un sospir hi podem trobar aquest homenatge als darrers anys de Joana Torres. A més, es crea un contrast cromàtic amb la resta de l'exposició que serveix per posar llum i reflexionar sobre el llegat familiar, la transmissió de sensibilitats i les pràctiques creatives entre generacions. El director d'art de la Fundació Vilacases, Bernat Puigdollers, ha reconegut que aquest projecte és un bon exemple de la voluntat de la Fundació Vilacases per esperonar la creació contemporània i contribuir a la consolidació de joves trajectòries prometedores en el moment que més ho necessiten. La inauguració de la mostra es farà aquest dissabte 6 de juny a les 12 i es podrà visitar fins al 22 de novembre de 2026.
I Palamós ja prepara l'onzena edició de la Fira de la Gamba, que se celebrarà el dissabte 13 de juny a la llotja del Port Pesquer. La cita tindrà lloc de manera ininterrompuda entre les 12 del migdia fins a les 10 de la nit, Carla Salom.
L'esdeveniment s'ha consolidat com una de les principals activitats gastronòmiques del municipi. L'any passat es van servir prop de mig miler de quilos de gamba a través de les diferents degustacions organitzades durant la jornada. La fira comptarà amb una quinzena d'expositors entre restaurants, productors locals i empreses de la comarca. El públic podrà degustar la tradicional gamba de Palamós a la planxa, però també una àmplia oferta de plats elaborats amb aquest producte. Entre les propostes hi haurà arrossos, fideus rossejats, suquet de canana amb gamba, canelons, raviolis, broquetes i ensaladilles. També s'hi podran trobar elaboracions més innovadores com gelats de gamba, galetes de xocolata amb gamba o croissants amb tàrtar de gamba. Les degustacions es podran acompanyar amb vins i caves de la comarca i altres begudes disponibles als estands de la fira. Més enllà de la gastronomia, la programació inclourà activitats vinculades al món de la pesca. Durant el dia es faran visites guiades a dues embarcacions d'arrossegament de la flota local i també a la subhasta del peix que es du a terme a la llotja. L'Espai del Peix organitzarà dues sessions de cuina en directe amb la gamba com a ingredient principal. Les demostracions es faran al migdia i a la tarda. Totes les activitats seran gratuïtes. En el cas de les visites guiades, caldrà reservar plaça el mateix dia a la carpa d'informació de la fira. L'organització també ha activat la venda anticipada de tiquets que es podran adquirir a l'Oficina de Turisme i al Museu de la Pesca. El dia de la fira també es podran comprar a la carpa informativa.
I d'altra banda, els bombers afronten la campanya forestal d'aquest estiu amb una plantilla reforçada, nous vehicles i una situació forestal diferent de la dels darrers anys. És el que ha explicat en aquest programa el cap de la Regió d'Emergències de Girona dels bombers de la Generalitat, Jordi Martí, que ha destacat que la renovació del parc mòbil, iniciada fa 5 anys, ja està pràcticament completada i que les incorporacions de nous bombers han permès consolidar les dotacions dels diferents parcs.
Després d'uns mesos especialment plujosos, la situació és molt diferent de la que es vivia l'any passat. Segons Martí, la vegetació es troba ben hidratada i els embassaments han recuperat nivells que allunyen l'escenari de sequera estructural.
I una de les coses que podríem dir que estem contents del que, ens ha passat aquests últims setmanes o mesos és que ha plogut. Vale? Respecte a la campanya passada també va ploure just abans de campanya i, per tant, comparant una mica doncs, el 24 enrere, ara estem en una campanya on ha plogut, on aquella sequera estructural doncs, que estava emplaçats, que no només no teníem aigua o vin hidratat de la vegetació, sinó també no teníem aigua als embassaments, i per tant estàvem en una situació molt crítica el 2024 de sequera. Ara, aquest 2026, ja no estem en aquesta situació.
Tot i això, les pluges també han provocat un fort creixement de vegetació fina, especialment en marges, camps i sota boscos. Aquest combustible vegetal pot assecar-se ràpidament durant les onades de calor i afavorir la propagació dels incendis. Per aquest motiu, els bombers insisteixen en la importància de la prevenció i la gestió dels espais forestals i periurbans. Martí ha recordat que la prevenció és una responsabilitat compartida entre administracions, cossos d'emergència i ciutadania. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de mantenir netes les parcel·les i franges de protecció al voltant dels habitatges situats en entorns forestals.
I l'Ítaca estrenarà una barra exclusiva de vins de l'Empordà als concerts de Sant Joan. La iniciativa debutarà durant l'Ítaca, que es farà els dies 19, 20 i 23 a la platja Gran de l'Estartit, amb l'objectiu d'acostar els vins empordanesos a nous públics i reforçar la connexió entre cultura, territori i gastronomia. Joan Coll.
La proposta és fruit de la col·laboració entre el festival, el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i la Ruta del Vi de l'Empordà. L'objectiu és apropar els vins elaborats al territori a nous públics i reforçar el vincle entre cultura, paisatge i producte local. Fins ara, els vins empordanesos ja tenien presència en alguns concerts del cicle Ítaca Pobles. La novetat d'enguany és que també arribaran als esdeveniments amb més afluència de públic. Això permetrà que milers d'assistents puguin degustar exclusivament els vins de la denominació d'origen Empordà durant els concerts programats a la platja de l'Estartit. El festival comptarà amb actuacions de grups i artistes destacats del panorama musical actual. Els impulsors del projecte remarquen que la iniciativa també vol acostar la cultura del vi als públics més joves. La voluntat és demostrar que les noves formes de consum cultural poden anar acompanyades de productes de proximitat i també de qualitat. La col·laboració també dona visibilitat als cellers empordanesos i a l'oferta enoturística de la comarca. La Ruta del Vi de l'Empordà agrupa cellers, empreses i entitats que promouen activitats vinculades al món del vi, des de visites i tastos fins a experiències culturals en tevinyes. Amb aquesta acció, el festival reforça el seu model d'arrelament al territori i contribueix a projectar l'Empordà com una destinació on la música, la gastronomia i el paisatge formen part d'una mateixa experiència.
I les festes de primavera de Palafrugell entren aquest cap de setmana, la seva fase central, o de fet, l'últim cap de setmana, amb una programació intensa d'activitats familiars, culturals i festives repartides en diferents espais del municipi. La celebració arribarà al seu punt àlgid diumenge amb el 64è Carrusel Costa Brava, considerat l'acte més representatiu de les festes. Però la programació, de fet, ja demà tindrem la fangejada als Jardins de Can Bec i durant el matí s'hi faran diverses activitats familiars. Paral·lelament, al Camp d'Emprats hi haurà la fireta i la tradicional trobada de puntaires. Demà passat, el dissabte, serà la jornada amb més activitats al carrer. Als Jardins de Can Bec hi haurà durant tot el dia la segona edició de l'Analògica, la Fira del Vinil de Palafrugell. La proposta inclou parades de discos, artesania local, activitats per a totes les edats i sessions musicals. I també tindrem el Palafrugell en dansa, que us hem explicat a l'espai de l'entrevista. A la tarda de dissabte també hi haurà la Cheerless Tour al Ran Ran, que recorrerà els carrers de Palafrugell, Calella i Llafranc, i la Tostarrada farà una nova edició de la Tosta Tarda pels carrers de la vila. La jornada també es completarà amb el concert de primavera de la Coral Nit de Juny a l'Església de Sant Martí i amb una nova edició del Desembolat a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. La proposta inclourà actuacions de discjòqueis, espectacle làser, servei de bar i espais de sensibilització i prevenció. I diumenge començarà també amb les tradicionals matines de la Tostarrada, que passaran per Palafrugell, Calella i Llafranc des de primera hora del matí. Més tard, a Plaça Nova hi haurà l'audició de sardanes amb l'energia Copla i el ball de la Bim Bam. I durant tot el cap de setmana als carrers del centre de Palafrugell també serà l'escenari de la Fira de Primavera, la botiga al carrer organitzada per Oxigen. Tot plegat també, doncs, evidentment, per tancar les festes amb el carrusel Costa Brava, que arriba aquest diumenge a la tarda. I d'altra banda, el Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona ha estat distingit amb el segon Premi Francesc Gambús, un reconeixement impulsat per Europa en Blau que posa en valor la tasca de persones i entitats compromeses amb la construcció d'una Europa més unida, democràtica i justa. Carla Salom.
El guardó ret homenatge a la figura de Francesc Gambús, polític i eurodiputat català, coincidint en guany amb el 7è aniversari de la seva mort. La distinció reconeix trajectòries que contribueixen a fomentar el diàleg, construir ponts entre institucions i ciutadania i defensar els valors fundacionals del projecte europeu. L'acte de lliurament del premi es farà el pròxim dia 4 de juliol al Castell de Calonge en el marc de la 6a jornada d'Europa en Blau. El grup promotor d'Europa en Blau ha destacat el paper del CIBOB com a centre de referència en l'anàlisi de les qüestions globals que influeixen en les dinàmiques polítiques, socials i de governança tant a escala internacional com local. Segons els impulsors del guardó, el centre sobresurt pel rigor de les seves anàlisis, publicacions i projectes. També remarquen la seva contribució a fer accessible el coneixement sobre els principals reptes internacionals i a promoure el debat públic sobre qüestions globals que tenen un impacte directe en la ciutadania, incloses les relacionades amb la Unió Europea.
I l'Ajuntament de Palamós ha començat aquesta setmana la restauració de l'escultura homenatge a la gent de mar, situada al centre del passeig. Es tracta d'una de les peces patrimonials més conegudes del municipi i un dels elements més representatius del front marítim, Carlam.
L'obra és una creació de l'artista bisbalenc Joan Abres, inaugurat l'any 1990 com a homenatge als oficis vinculats al mar. Amb el pas dels anys, la climatologia i la proximitat del mar han provocat el deteriorament progressiu de la seva superfície. Els treballs han estat encarregats a l'àrea de patrimoni municipal a un tècnic especialitzat en restauració. L'actuació consisteix a netejar i polir tota la capa de bronze que recobreix les figures. També es retiraran les restes d'òxid i les impureses acumulades amb el temps. Posteriorment s'aplicaran diverses capes de protecció per recuperar les tonalitats originals de l'escultura i garantir-ne una millor conservació. La restauració té un cost d'uns 7.000 euros i es preveu que pugui quedar enllestida en aproximadament una setmana. Aquesta actuació forma part del projecte d'inventari i preservació del patrimoni local que impulsa l'Ajuntament de Palamós. Dins aquest mateix programa, a principis d'any, ja es va restaurar l'escultura dedicada a mossèn Gormansín Vilagran i Roquí, situada a la plaça que porta el seu nom, el nucli de Sant Joan.
I abans d'acabar l'apartat informatiu, recordem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses avui a partir del migdia. L'avís afecta bona part de Catalunya i es mantindrà especialment actiu durant la tarda.
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs més intensos es concentraran entre el migdia i les 8 del vespre. Les precipitacions podran superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en nombroses comarques. Les zones amb un risc més elevat es localitzen al nord-est del país. La Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Lluçanès són les comarques on es podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, sobretot durant la tarda. L'Alt Empordà també figura entre les comarques amb una probabilitat elevada de registrar precipitacions intenses en períodes curts de temps. Pel que fa al Baix Empordà, el mapa d'avisos del Servei Meteorològic de Catalunya situa la comarca en un nivell de perill moderat durant la tarda i el vespre. Tot i això, no es troba entre les comarques amb més risc, es poden registrar xàfecs localment intensos acompanyats de tempesta. Les precipitacions poden anar acompanyades de calamarsa i, puntualment, de pedra. Els ruixats tindran una distribució irregular i podran descarregar amb força intensitat en alguns sectors. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar les precaucions i seguir l'evolució de les previsions meteorològiques. També recomana evitar activitats en zones inundables i limitar els desplaçaments si les condicions meteorològiques empitjoren.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs anem a saludar l'Ignasi Arbat. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, com ha anat la setmana?
Bé, bé, doncs anem carregats aquesta setmana amb coses molt interessants, eh?
Perfecte, així m'agrada, eh? Que a vegades hi ha setmanes fluixes, però una setmana intensa.
Sí, sí, anem forts. I si vols comencem per la primera.
Sí.
Vinga, doncs som-hi. Aquest, He-Man i los Masters de l'Universo.
Pues... no soy de por aquí. Las historias que cuentas, Adam, que estás aquí hasta que encuentres una espada mágica.
A veure, explica'ns.
Doncs això és l'adaptació cinematogràfica de la sèrie de joguines que llavors en els anys 80 va tenir una sèrie d'animació molt emblemàtica que aquí vam poder arribar a veure fins i tot per TV3 i que va haver-hi també una pel·lícula als anys 80 protagonitzada per Dolph Lundgren. La veritat és que va ser un fenomen pels nens del 80 de tot el que és la indústria del joguet. Van ser els joguets més venuts i van fer uns rècords espectaculars. I això és un bany de nostàlgia, sobretot d'aquesta sèrie de televisió que aquí devia arribar a finals dels 80 o principis dels 90. I la pel·lícula, t'he de dir que sincerament és collonuda. És una pel·lícula molt divertida, plena d'aventures, són 2 hores i quart de pel·lícula que a mi em va passar absolutament volant. El repartiment és fantàstic, està protagonitzada per el Nicolas Galitzine i la Camila Mendes, que fan els dos papers principals de He-Man i Tila, però també tenim a Idris Elba, que fa de Manat Arms, Jared Leto, que no li veiem la cara, però sí que la veu, que fa d'aquest Skeletor, que és un Skeletor sembla sortit literalment de la sèrie de dibuixos animats. Hi ha uns efectes especials realment acollonants, o sigui, visualment la pel·lícula és una passada. I ens explica la història del príncep Adam, que és enviat a la Terra després de que Skeletor hagi atacat el seu món d'Eternia i que ha de trobar el camí de tornada a través de l'espasa del poder. I aleshores doncs, veurem quan acaba tornant finalment a Eternia Skeletor l'ha destrossada. I a partir d'aquí s'anirà doncs, descobrint a ell mateix, que és com un tio una mica dèbil, però que gràcies a l'espasa del poder s'acabarà convertint en un heroi supermusculat que és Kaiman. És una pel·lícula que té molt sentit de l'humor, molt divertit. És un sentit de l'humor, per això també una mica naïf, innocent tot, i que ha captat molt bé l'esperit de la sèrie de televisió d'animació. Dirigeix Travis Knight, que és un director boníssim, que fa pel·lícules familiars com Bumblebee, o també ha treballat molt per Laika fent pel·lícules d'animació com Kubo i les cordes màgiques que va dirigir ell.
Doncs aquesta és una de les recomanacions. De la manera com ho expliques, doncs sembla que es promet, eh? Que t'ha agradat.
Home, jo és que sóc molt fan. Jo i ell jugava amb els ninos de petit. La sèrie d'animació per mi també és un referent. I mira, se'm queia la llagrimeta de lo bé que han fet tot això. Vull dir que sí, sí.
Doncs bé, ja en aquests, com que ens queden pocs minuts, ja anem a parlar també de la pròxima recomanació. Què és?
Doncs anem per Backrooms, que ha estat el fenomen de terror del cap de setmana passat a Estats Units.
He encontrado algo. En la tienda.
Muy bien.
Terror, en aquest cas.
Sí, això està basat en aquest fenomen que ha sorgit a través d'internet de les backrooms, no? Que són com habitacions amagades, que tu obres una porta i se t'obre una mena de món que no saps on vas, etc. Aquest és un fenomen que ha sortit sobretot per les generacions, o sigui, ens n'anàvem als 80, ara anem a les generacions més actuals, que és un fenomen que sorgeix a través de les xarxes, a través d'internet. I aquí tenim un director molt jove, Kane Parsons, 21 anys, ha fet una pel·lícula que ho ha patat en la taquilla el cap de setmana passat als Estats Units, amb un pressupost així bastant moderat, produïda per A24, que és aquesta productora de cinema independent, i ens explica la història d'un personatge que bueno, està en una mena d'IKEA, podríem dir, obre una porta i en allà comença a trobar doncs, com una mena de laberint, que una porta condueix a una altra, que allò que va obrint portes i no s'acaba, no? Que sembla que et porti a una altra dimensió, etc. I ell té una psiquiatra, i aleshores, quan ell desapareix allà, la psiquiatra va en aquella botiga de mobles i entra per la porta a veure si aconsegueix rescatar-lo, no? És aquest terror psicològic tancat en una habitació. I bé, vull dir, jo aquesta no l'he vista encara, però sí, tinc ganes de veure-la. A més, hi ha producció de gent important, com el propi James Wan, per exemple, que està molt involucrat doncs, en totes les pel·lícules d'Insidious, Expediente Warren, etc.
Perfecte. Doncs això també doncs, dius que ha triomfat, no?, als Estats Units, o si només no és la pel·lícula de terror.
Sí, sí, o sigui, hi ha dues pel·lícules de terror als Estats Units, una que és Obsession, que és boníssima també, però aquí han tingut un mal tempo, perquè s'estrenarà doncs, a final de mes, i que es va poder veure a Sitges l'any passat, boníssima, i ha coincidit amb Backrooms. I aquestes dues pel·lícules de terror han passat per sobre de l'última de Star Wars, de Mandalorian i Grogu, que ha estat una cosa realment increïble, vull dir, un fenomen.
Perfecte. I ja, això, ens queden 3 minuts. Què més ens arriba?
Anirem ràpid perquè ara és una mica el carro del peix.
Ui, ara em sembla que t'estem perdent. En tot cas, mirarem de recuperar sí, el so.
Scary Movie, la sisena pel·lícula.
També s'espera, no?
Bé, sí, jo ja... És que jo no soc molt fan d'aquesta saga, eh? Això és bàsicament agafar... Perquè feia molts anys que no la feien. Hi havia els germans Wayans que van dirigir, o ens van carregar de les dues primeres, que eren paròdies de Scream. Bàsicament això va néixer com el fenomen de Scream, va dir, ah, doncs fem pel·lícules de conya d'això, no? I em van arribar a fer 3 més sense els Wayans, un total de 5. El model es va esgotar. Però és que eren, les bromes eren tan fàcils, te les veies tan a venir. A mi, ja t'he dit, és un fenomen... O sigui, mai m'han agradat les pel·lis de Scary Movie, ho dic ara. I ara, doncs, aprofitant doncs, això, que el gènere del terror doncs, continua funcionant molt bé i tal, doncs anem a fer conya les pel·lícules de terror més recent, des de les últimes entregues de Scream, des de Weapons, no? Totes aquestes pel·lícules, Talk to Me, vaja, totes aquestes pel·lis de terror que han triomfat en els darrers anys, no?
D'acord, doncs, Scary Movie, i també què ens arriba? Cape Fear, no?
Arriba Cape Fear a Apple TV Plus, que és un remake de la pel·lícula El Cabo del Miedo de Martin Scorsese, que al mateix temps era un remake del Cabo del Terror. Dos pel·lícules boníssimes, i jo penso que això passa, eh? Dius, realment cal fer una sèrie de 10 capítols per adaptar una pel·lícula de 2 hores? Jo tinc els meus dubtes, val? A més, és molt... Sí.
Que cadascú valori, no?
Clar, és molt mítica, és aquella pel·lícula protagonitzada per Robert De Niro, no? Que també se n'ha fet molta conya, no? Abogado, abogado, sí. Saps? Doncs és això. Aquí l'abogado és, bueno, l'abogado, és una abogada, no? Aquí de que canviem el sexe, no és Nick Nolte, és Amy Adams, que està casada amb Patrick Wilson, que tots dos són advocats, així la porta al matrimoni, i el que faria el paper, diguéssim, de psicòpata que interpretava Robert De Niro a la pel·lícula és Javier Bardem. Que per mi és, baixem el llistó per lo que he vist poc de la sèrie, no? Bueno, no sé, sèrie d'aquelles que no sé si és necessària o si has vist la pel·lícula i torna a veure la pel·lícula.
Doncs ho deixarem aquí. Ignasi Herbat, moltíssimes gràcies i bona setmana.
Vinga, igualment, una abraçada, adéu.
I tornem demà. Que vagi molt bé.